Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Joan Jovellàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Miguel Rico, molt bon dia. I des de les distàncies, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
A veure, ahir la nit sentia el Basté en aquest especial que va fer connectant amb l'Aleix Pariser, el T'ho diràs. Clar, ell deia, això de les lesions, les queixes dels lesionats, les seleccions, diu, això és més vell que el Napeu. I, home, segurament té raó, perquè és veritat que no és un debat nou, però clar, jo no recordo, segur que n'hi ha hagut algun i segur que algú em sortirà, però no recordo una sensació tan gran d'una plaga, a més venint de 8 partits en què més o menys semblava que tot girava rodó, i de cop és que com mosques, és que és tremendo.
Sí, a part és especialment frustrant pel Xavi, perquè ell quan arriba a mitja temporada, la temporada passada, fa una de les coses que demana és reestructurar tots els serveis mèdics, etc. I aquesta temporada havia començat amb un panorama d'infermeria absolutament insòlid, perquè hi havia molts pocs lesionats. Evidentment, hi ha un component de desgràcia en les lesions, però també hi ha, i cada cop més, un component d'aplicació de la medicina, en anticipar lesions, en càrregues d'entrenament molt controlades. Tots ens hem acostumat a veure les armilles dels jugadors quan entrenen, quan juguen, per fer un seguiment personalitzat de cada jugador. I clar, totes aquestes rutines que el Barça, com qualsevol altre equip d'elit, té, es trenquen perquè els jugadors van a unes altres seleccions que tenen uns altres càrregues d'entrenament, que tenen unes altres rutines, que en alguns casos se'n van a països que tenen climes diferents, que també afecten els cossos i els diferents músculs, etc. I el Barça ara mateix s'ha quedat amb dos dels jugadors més importants d'aquesta temporada, que són dos defenses, que són Araujo i Koundé, que es perdran a l'anada i la tornada, els dos partits amb l'Inter de Milan, que són transcendentals de Champions, i el partit del Bernabéu. El Barça perd uns efectius bàsics. O sigui, l'optimisme amb el que el Barça fa l'aturada de les seleccions i ara com està, és evident que no pot ser el mateix, perquè a més és que Araujo i Koundé precisament són dos jugadors que són dues rèpliques, és a dir, són marcadors, són defenses que garanteixen una seguretat a la defensa especial. El Barça ha jugat 6 partits de Lliga i només ha rebut un gol, cosa que no ens tenia acostumats a les últimes temporades, i això no és perquè, entre altres coses, és perquè has fitxat a un jugador com Koundé i perquè Araujo segueix creixent. Jo crec que és impotència més enllà d'això, perquè el tema no té solució. O sigui, aquí podrem estar dient que si les seleccions, etc. Les seleccions existeixen, i l'únic que s'ha parlat a vegades com a solució és agrupar tots els partits a final de temporada per no interferir amb els partits dels clubs. Però partint de la base que jugarà un mundial a la meitat d'una temporada, vull dir que no anem cap endavant sinó cap endarrere.
Miguel.
Doncs, efectivament, això passa tota la vida, o ha passat tota la vida. Però precisament perquè ha passat tota la vida, pot ser arribat el moment de que deixi de passar. Jo sí sóc partidari de la revolució. Jo sóc partidari d'acabar amb el règim feudal de les federacions, de la UEFA i de la FIFA, que naturalment no exerceixen el dret de pernada ventilant-se a les dones dels jugadors abans del dia després de la boda, però el que sí que fan és disposar dels futbolistes lesionats als seus clubs perquè puguin jugar el seu primer partit amb la selecció. El calendari és una bogeria demencial que exigeix als clubs plantilles llarguíssimes. És d'una pressió permanent que s'ha d'afegir els 8 partits que ara han de jugar de patac els equips perquè després es pugui jugar el Mundial a un país discutible en termes de meritocràcia esportiva com és Qatar, i realment és una vergonya, però és la mateixa vergonya de sempre. I això no es pot combatre des de la passivitat o el conformisme. S'ha de fer, ja s'havia d'haver fet, una revolució en què qui pagui Mani.
Santi.
Después del partido con el Elche, me escribí un artículo en La Vanguardia. Me preguntaba, y yo pensaba, que la mayor preocupación que podía tener el Barça, otros equipos también, pero el Barça en este caso, porque se había colocado virtualmente como líder antes del partido del Derbi de Madrid, que el mayor problema iba a ser los partidos de la Nation League, de la Liga de las Naciones, porque estadísticamente siempre generan un número de bajas aleatorias, porque nunca sabes por dónde pueden ir, pero que pueden ser importantes y en algunos casos cruciales para el desarrollo de la liga. Y este es el caso, es decir, cuando todo acabe, habrá que preguntar de la liga o de la Liga de Campeones, más en este caso porque se concentran todos los partidos de la Liga de Campeones de esta fase inicial prácticamente en un mes. Y el que esté fuera un mes, y si están fuera del equipo 2, 3, 4 jugadores, puede significar que las posiciones en la liga se modifiquen y que las posiciones en la Champions League, en la Liga de Campeones, no solo se modifiquen, sino que supongan que te puedes quedar fuera de los octavos de final. Y esto es un drama para todos, pero para el Barça mucho más. El Barça, por la situación en la que se encuentra económica, la eliminación de la Liga de Campeones sería una tragedia. Y hay que decir que al Barça le esperan ahora 2 partidos absolutamente decisivos. Prácticamente de aquí en 15 días casi sabrá si está clasificado para la próxima ronda o si está casi eliminado. Depende de lo que ocurra en los 2 partidos con el Inter. Y no es lo mismo jugar con el Inter con varios jugadores lesionados, el cuerpo central de la defensa, por ejemplo. Frenkie de Jong, Memphis han vuelto también tocados. Y todavía queda un partido, y no es un partido cualquiera para la selección española. Queda el partido Portugal-España, no sé si es trascendente o no, que sí lo es para la Liga de las Naciones, pero en cualquier caso es muy trascendente para el Mundial y para el estado de ánimo de un equipo que necesita ganar en Portugal. ¿Qué ocurre? Pues que va a ser un partido duro. Va a ser un partido duro frente a un equipo muy bueno también, quizá con mejores jugadores que en la selección española. El otro día había 6 jugadores del Barça en el equipo. Quiero decir que las posibilidades de lesión son muchas y se añaden a todas las que ha tenido hasta ahora. El problema para el Barça puede ser muy grave en octubre. Y nadie se preguntará en febrero, en marzo, qué es lo que ocurría en octubre, porque el fútbol cabalga a toda velocidad. Lo que ocurrió es que varios equipos, y el Barça ya está en esa situación, puede que se queden, porque el Barça ya tiene a 2 lesionados, puede que se queden con 2, 3, 4, 5 jugadores con lesiones cortas o con lesiones largas. Y eso tiene un impacto en la liga enorme. Por lo tanto, hay que estar muy atento a estas cuestiones. En cuanto a lo que dice Miguel, la revolución, ¿por dónde pasa? Pues pasa por extraer poder de la UEFA y de la FIFA. Pero ¿y a quién le damos el poder? A la Superliga Europea, que van a hacer también lo que quieren, que van a tener competiciones, viajes por todo el mundo. Yo creo que es que el fútbol se ha vuelto loco, va generando cada vez más competiciones, hay una codicia extraordinaria y la tienen todos, la tienen las federaciones, la tienen los clubes, la tiene todo el mundo. Es una rueda imparable y creo que desgraciadamente el fútbol se ha montado en esa rueda y no se va a bajar. Creo que tiene un afán autodestructivo muy grande.
No sé, jo crec que no resignar-se és perdre, i també reconec que el meu discurs és inútil perquè fa molts anys que el mantinc sense cap conseqüència. Al contrari, cada vegada hi ha més partits, cada vegada hi ha més competicions, qualsevol dia s'entraurà en un altre. Ara ja estan pensant en una Supercopa d'Europa que convidi també el campió de la Conference League, el campió de la MSL, i vagin a jugar cada any als Estats Units. En fi, un exprimir els jugadors a canvi d'una compensació econòmica que sempre és la part mínima del pastís que reparteixen les grans organitzacions que munten aquests espectacles. Aquesta vegada li ha tocat al Barça, però li pot tocar amb un altre. Vull dir, jo ja no em queixo de que els lesionats siguin Koundé o De Jong o Memphis o Araujo. Aquesta no és la qüestió. Aquesta és que els jugadors d'uns clubs que es juguen la seva existència, literalment, amb assegurar els èxits esportius de les seues competicions, no de les seleccions, es poden, aquests jugadors es poden perdre els moments determinats per ells i pel club a conseqüència d'uns partits amistosos, de, bueno, oficials d'una competició més aviat amistosa, que no té cap més sentit que el recaudatori i que els posen, amb, insisteixo, en situació de un greu perjudici per a la seva carrera professional i pels clubs, perquè ara mateix de l'Araujo, pel que estem llegint, què ha de fer? Operar-se i perdre's dos mesos amb el Barça i, naturalment, com a conseqüència també el Mundial, o jugar-se el futur i fer un titi, no operar-se, jugar al Mundial i tornar lesionat i tirar-se un any sense jugar. Vull dir, tot això és absolutament irracional. Insisteixo, li ha passat al Barça, li podia passar al Madrid, a l'Atlètic o a qualsevol altre. Però el que s'ha d'acabar és amb l'explotació funesta dels futbolistes.
No, jo crec que els dolents de la pel·lícula... Perdona, els dolents de la pel·lícula els tenim localitzats des de fa temps i hem gastat tinta, hores de ràdio, de tele, i ja sabem tots que són la UEFA i la FIFA. El que passa que al final necessiten una complicitat, encara que sigui bueno, per inacció, dels clubs, que la seva posició sempre és de rondinar però no d'actuar. Inclouria dintre d'aquests actors també corresponsables en menor mesura, perquè repeteixo que això ve de més amunt, fins i tot els jugadors. Els jugadors al final les seleccions jugar a les seleccions és molt llaminer per ells, perquè la seva carrera es projecta més molt més àmpliament, perquè hi ha contractes addicionals relacionats amb les seleccions, més publicitat, més força a l'hora de demanar millors contractes a les seus clubs. És a dir, i al final són els principals actors i els més perjudicats, perquè estem veient que juguen, han passat en qüestió d'una dècada a jugar un número determinat de partits i ara en juguen 60 en un any. I jugar 60 partits en un any, en una temporada, amb la intensitat amb la que es juga ara, és que és una bogeria, és el que deia el Santi. El futbol s'ha tornat boig, però no s'ha tornat boig per generació espontània, s'ha tornat boig perquè
boig
tots
el negoci,
hem,
del futbol.
El negoci sí, però això no va sol, que hi ha algun ent mitològic que ordena que sigui així. Això existeix perquè la FIFA i la UEFA ho ha decidit així i perquè els actors principals es deixen fer.
Segurola, per acabar.
No, muchas veces nos preguntamos qué ha pasado con Benzema para que a la tardía edad de 30 años despegue y se convierta, quizá este año, o ha sido el mejor jugador de Europa. Yo creo que una de las cuestiones de las que no se ha hablado, aparte de que ha crecido la confianza, de que habrá arreglado cosas en su vida y en su rendimiento que antes no las tenía solucionadas, todo ese tipo de cosas, que se ha ido Cristiano Ronaldo y tal. Bueno, de todo eso se puede hablar. Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes para que este jugador, concretamente este jugador, haya podido disfrutar de 4 años verdaderamente sensacionales, es que estuvo fuera de la selección francesa. Y jugaba muy pocos partidos. Jugaba los partidos de Liga y jugaba los partidos de la Liga de Campeones. Porque en la Copa del Madrid nunca le fue bastante demasiado bien. O no jugaba muchos de aquellos partidos con el Alcoyano, donde el Madrid quedó eliminado y estas cosas. El hecho de que un jugador pudiera jugar 10, 12 partidos menos, o no disputar mundiales, o no disputar la Eurocopa del 2010, el Mundial del 2018, partidos eliminatorios y todo esto, ha redundado en beneficio de Benzema y te demuestra que el hecho de jugar muchos menos partidos tiene una influencia en la eficacia de los y en el rendimiento de los jugadores, sobre todo en los jugadores más veteranos muy importantes. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Desgraciadamente el fútbol no tiene en cuenta y cada vez están jugando más partidos, lo habéis dicho tanto Mirel como Juanjo, pero creo que todos tenemos un poco la culpa, también el periodismo, que acepta todo, acepta como bueno todo lo que hace el fútbol. Y hay muchas cosas que hace el fútbol que están mal, porque vuelvo a decir, hay un efecto, yo creo, de inflación autodestructiva. Más, 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 más de todo, más árbitros, más VAR, más partidos, más torneos, más plantillas más largas, más dinero, más, más. Y al final es una bomba. Es una bomba y el fútbol en algún momento va a estallar por las costuras.
Doncs sí, i mira, ara que deies jugadors que no juguen amb la selecció i que poden tenir un paper important, Gerard Piqué, que ha passat de, no ho ha descartat, però cinquè central, a tenir segurament moltes opcions.
Doncs és el tercer.
Sí, és el paper que li toca, el que ha d'assumir, i que jo estic convençut que si li toca arriba l'hora de jugar, jugarà bé.
I tant.
Si Piqué està bé, està metido en el futbol, és a dir, si no està distraído, y juega, para mí, todavía es una gran garantía para el Barça.
I tant que sí. Joan Jopallàs, Miguel Rico, Santi Segurola, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
5 minuts i tornem.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. Maset.